Bon any 2013. Benvinguts una vegada més a Del Priora cap al món. Avui amb la Dai Colom.
Bon dia. Com heu sentit a la presentació que ha fet la Clàudia, avui comencem el primer programa del 2013 i ho fem no via Skype com acostumem a fer, sinó des d'aquí, des del directe, des del plató de Ràdio Falset. I és que, aprofitant la vinentesa de que tenim amb una persona que ha vingut a passar els Nadals aquí a la nostra comarca, doncs, hem aprofitat la vinentesa per fer-li una petita entrevista i parlar una mica del que fem habitualment al nostre programa del Priorat cap al món. En aquest cas es tracta d'un noi de 29 anys, d'aquí, del poble veí de Marçà. Es tracta de l'Adai Colom i amb ell podem parlar una mica, una estoneta, sobre la seva vida. Bon dia, Adai.
Molt bon dia, Arnau.
Armand. En principi, a Dais, tu ets nascut l'any 83, per tant, si no compto malament, d'aquí a poc faràs 30 anys.
Correcte.
I tu vas estar estudiant, pues, suposo que a l'escola de Marçà i a l'Institut de Falset, com és lògic, no? Quins records tens una mica de la teva estada una mica a l'institut i a l'escola? Si és que recordes alguna cosa alguna curiositat o alguna cosa al respecte.
Recordar alguna curiositat, no, però bé, tinc records realment molt bons d'haver tingut una colla molt sòlida, sempre des de que érem al Col·legi de Marçà fins que vam arribar als últims cursos d'aquí a l'institut. Érem una bona pinya, després vam fer una bona pinya amb els amics de Falset i altres pobles, i que encara avui en dia tinc l'oportunitat de poder veure'ls i parlar amb ells.
I això, l'institut d'aquí, l'institut, diguéssim, l'etapa final de la teva estada aquí estudiant dins de la comarca del Priorat, en quin any l'acabes?
Doncs, a veure, la carrera la vaig començar el 2002, doncs el 2000, si no recordo malament.
El 2000 vas acabar. Sí. Aleshores, a partir d'aleshores, doncs, comencen els estudis superiors, i per tant ja has de marxar de casa, no? Suposo, sí. Com sempre. Quins estudis tries tu?
En un primer moment no ho tenia molt clar què estudiar. Vaig començar el primer curs d'enginyeria de telecomunicacions, la tècnica, però a finals d'any vaig veure que no era el meu i vaig passar a fer l'enginyeria tècnica agrícola aquí a Tarragona. I trobo que va ser uns 3 anys que vaig poder aprendre molt, que sobretot de la temàtica, l'agricultura, i que és el que havia sempre vist a casa i que vaig poder...
Perquè evidentment això, el teu pare, si no ho tinc mal entès, també és
enginyer també.
Tècnica agrícola també, i per tant, bueno, i a casa vostra sempre heu tingut molta terra, i per tant això és una cosa que una mica també es porta a la sang, no? I molt. Suposo que ho has viscut ho has mamat des de petit, vaja, bàsicament.
Sí, sí.
Bé, un cop acabes els estudis, pues, no sé si és perquè no trobes feina o perquè realment vols seguir incrementant els teus coneixements, passes a fer un màster. Un màster, i m'ha sobtat una mica la paraula aquesta, i per això m'agradaria que ens expliquessis una mica de què es tracta, un màster oficial en nanociència i nanotecnologia a la Universitat de Barcelona. Aleshores, voldria que ens expliquessis una mica de què es tracta aquest màster que vas fer entre el 2006 i el 2008.
Doncs vaig tindre l'oportunitat, a l'acabar la carrera, l'últim curs, vaig poder fer unes pràctiques a la mateixa universitat sobre investigació, i allà em van orientar que hi havia aquest màster nou, que era el primer any que el feien, que era sobre nanociència, nanotecnologia, que donava un ventall molt ampli per a poder treballar en investigació, donar unes eines noves que en aquell moment la nanociència se'n parlava molt, se feien sèries de televisió i altres... Hi havia molta propaganda, i vaig començar a informar-me i vaig veure que sí, que podia ser interessant, el vaig fer, i és una mica l'enfoc d'aplicar tot el que seria la tecnologia a un nivell d'escala nanomètrica, que seria 10 a la menys 9 metres. La mida d'un virus, ja un virus ja és bastant més gran que aquesta escala. Seria un conjunt d'uns 10 àtoms, tindrem un nanòmetre. Doncs l'aplicar la tecnologia a un nivell d'escala.
I és allò dels acceleradors i totes aquestes coses?
Jo penso, això seria... Bueno,
té a veure, si més no, té a veure, no?
És una rama, se podria considerar una rama d'aquí, però me queda bastant lluny, em vaig dedicar més a la part biològica d'aquesta ciència.
Bé, un cop acabes aquest màster, a l'octubre del 2008, si el que m'has comentat és que havies començat a treballar a la unitat de biofísica d'una facultat de medicina, no? Concretament a l'Hospital Clínic.
Sí, correcte. Vaig acabar el màster i ja, doncs, tirar currículums com se pot per tot arreu. I bé, em van trucar de la unitat de biofísica que podia anar cap allí a començar les pràctiques post-màsters o a treballar realment. I treballàvem amb fibrosis pulmonar, estudiar com les cèl·lules d'aquesta malaltia es desenvolupen fora del pulmó per poder extrapolar en un futur com tractar-les.
I el que sí em sobta una mica és que, diguéssim, que tot això que m'estàs comentant té poc a veure, diguéssim, amb els teus estudis inicials, d'entrada, no?
Pràcticament res. Res a veure.
És una cosa que, si tu suposo que hi vas poder entrar, doncs perquè havia fet una enginyeria, evidentment, però després, a partir d'aquí, és una rama totalment oposada, perquè, evidentment, quan parles de qüestions agrícoles també hi ha qüestions que puguin tenir a veure alguna cosa sobre tot això que hem comentat, però, evidentment, no té qüestions biològiques, etcètera, etcètera, però tampoc no són... una cosa va lligada explícitament amb l'altra.
No, el bo és que jo penso, i crec que ho comenta amb un company, la carrera et dona una base sobre diferents matèries, la física, la química, la biologia, les matemàtiques, i a partir d'aquí tu tens l'oportunitat de crear un currículum o tirar cap a una banda que cridi més cap a l'altra. I la part mèdica sempre m'havia cridat l'atenció, perquè la mare és infermera, i ja saps. I bé, i em vaig inclinar per equivocació una mica cap a aquesta banda, perquè em van cridar per provar-ho, ho vaig provar, em va agradar. A l'Hospital Clínic, a més, amb tecnologia, que realment és un lloc on fan investigació bastant puntera, i vaig tenir... Bueno, ja un cop vaig entrar aquí, ja m'he enganxat bastant a la part de la biologia més humana, que no passa la de...
I aquest període de la teva vida s'allarga al voltant gairebé un parell d'anys, fins fa justament 2 anys, el juny del 2010, i em comentes que aleshores te surt l'oportunitat de marxar, diguéssim, a l'estranger, per entendre'ns, en aquest cas a França. Com sorgeix aquesta possibilitat, aquesta oportunitat?
Doncs va arribar una oferta per fer la tesi doctoral a París, d'un bon grup. Va arribar al meu laboratori, una companya em va dir que apliqués, jo no hi creia massa, vaig aplicar per a veure què podia passar. Vaig fer l'entrevista, em van agafar i bueno, vaig poder sortir cap a fer la tesi allí, que en aquell moment era com va començar una mica la crisi econòmica aquí i que no podia... Pues... Se m'estancava molt la meva carrera professional i vaig poder continuar-la cap a França.
Aquesta tesi doctoral és la fase de l'Institut Curie a París i, diguem, una mica en què es basa la teva tesi doctoral?
Se basa en la... Bueno, l'ull, tenim la lent de l'ull, el cristal·lí de l'ull, que és la responsable o és la que pateix aquesta malaltia de la catarata que una gran part de la població acabem desenvolupant al cap dels anys. I s'estima que hi ha unes proteïnes que estan a la membrana de les cèl·lules que poden ser les responsables de que a la llarga del temps se deterioren o encara no se té molt clar què passa amb elles, però fa que les cèl·lules comencen a no treballar bé i se separen i se forma la catarata. Jo estic amb una nova eina que puc veure les proteïnes en moviment en temps real sense fer cap tipus de marcatge ni interferir massa amb el seu estat natural. I bé, estic mirant a veure si podem veure per què passa
A veure, i aquesta primera part de la teva tesis la realitzes a París, però a partir del gener d'aquest any ja ha passat, diguéssim, del 2012, fas un canvi, diguéssim, d'ubicació dins la mateixa França i és on estàs actualment. On estàs actualment, que es tracta de Marsella, no? Si no ho
Sí.
tinc mal entès. I és una continuació una mica d'aquesta tesis que havies iniciat a París.
Sí, bueno, és el mateix grup, el que passa és que al meu jefe li van pujar de categoria, li van oferir millors condicions a Marsella, va decidir moure tot el grup cap a Marsella i bé, ara estem el mateix grup que érem a París, ara estem a Marsella treballant i bé, l'únic que ha canviat és l'ubicació i el clima, podríem dir.
I quines previsions de futur en quant a això? Perquè això suposo que té aquesta tesi doctoral, té una durada, després a posteriori quines perspectives tens una mica, què diries al respecte?
A veure, per ara jo penso... Bueno, m'han dit que ja he de presentar la tesi al final de juny. Presentem, intentem passar-la i em volen contractar un temps més per a acabar experiments, per a acabar de publicar el que es pugui i ja veurem si continua el grup o buscar alguna alternativa. M'agradaria poder tornar, si la cosa millora, poder tornar cap aquí.
Perquè dins d'aquest grup hi ha gent de Catalunya, gent de la resta de l'estat espanyol, hi ha gent només de França, o com funciona això?
Curiosament no hi ha cap francès. Som tres catalans, un de Madrid que parla català i un ucraïnès, un hindú i el jefe que és de... Ah, una austríaca i un el jefe que és suís. I bé, tenim aquesta bueno, disparitat, però també des que vaig arribar em vaig sentir bastant com a casa per aquesta quantitat de catalans que hi havia.
Bé, si et sembla, ja un cop repassat una mica la teva vida professional, passem a parlar una mica de la teva estada, en aquest cas al país veí, a França, i voldria que ens expliquessis una mica, primera, com vos ho vas fer amb el tema de l'idioma, ja coneixis el francès, t'hi vas ficar un cop vas ser allà, una mica, com va anar això?
Vaig arribar sense cap coneixement del francès.
Sí, perquè
Va
aquí normalment
ser...
toquem més
Sí,
aviat l'anglès, no? I el
l'anglès.
francès darrerament ha quedat bastant, no diria en desús, però no és d'ús tan habitual com l'anglès, diguéssim, entre els estudiants.
Sí, no, la veritat és que, com tu dius, vaig sortir perquè, bé, amb el francès, amb l'anglès em podia defensar i amb el francès un cop allí, doncs, aprendre'l com es podia, amb el hàndicap de que al grup no es parlava ni una gota de francès, només en anglès i català. Però bé, l'instructori que donava l'oportunitat de fer cursos i vaig poder aprendre la llengua a poc a poc.
I bueno, com sempre, doncs quan estàs, encara que tu diguis que amb els teus companys potser no es comunicava gaire en francès, però sí que fora d'allí, doncs, per força, no?
I tant, i
Pues,
tant, per comprar el pa...
i quan estàs immers en un lloc on parlen un idioma, doncs, evidentment per força les de acabar coneixent.
Sí.
Ara, si et sembla, parla'ns una mica de les costums que tenen al país veí, una mica coses que et van sobtar, coses que et van disgustar o coses que et van agradar un cop vas arribar, o coses que et van sorprendre.
Bé, la cultura francesa i la nostra són molt, molt semblants, sobretot a Marsella, que està ben a prop d'aquí. Som realment una cultura molt semblant, unes costums bastant semblants.
Toca l'Occitània, Marsella?
Occitània,
O no? No,
bueno,
té
és cap a la
més cap a
dreta,
la part de nord,
sí.
sí.
Però una cosa que sí que em va sobtar és com els francesos són molt lluitadors. Quan els toquen algun dret seu, algun dret adquirit al cap dels anys, o s'intenta fer alguna retallada forta, ara que estem en baixa de les retallades, surten al carrer, lluiten molt. Quan un col·lectiu fa una vaga, realment tots els altres col·lectius l'apoyen molt. I això és una cosa que em va sobtar i que em va agradar. M'ha agradat i trobo que és un exemple a seguir per part nostra.
Tema horari segurament són molt diferents dels d'aquí, en quant a l'hora de dinar, l'hora de sopar, l'hora d'anar a dormir, l'hora d'aixecar-se al matí i posar-se a treballar, potser.
Això, bueno, per aixecar-se fora de dels tòpics, a França no és que s'hagi molt aviat per anar a treballar. Comencen com nosaltres, cap a les 9, 9 i mitja i inclús més endavant. El món de la investigació tens un horari molt flexible, per una part és bona perquè tu ordenes com vols, per l'altra part fas moltes hores, acabes fent masses hores, però sí, a l'hora de dinar, a les 12 ja van tots a dinar, cosa que tu al principi era bé, i jo quasi acabat de fer l'esmorzar, i després el sopar cap al nord, cap a París, i jo sí que sopen aviat, cap a les 7, 8, ja estan sopar. A les 7 comencen a sopar, o quan surts amb els companys d'allà per a fer una cervesa, ja a les 7 o vas sopat o sopes amb ells. I això era al principi una mica estrany, però ho trobo una bona costum, també.
I acabat a l'hora, per tant, l'hora d'anar a dormir, en tot cas, pues era, podia ser com aquí, depenent de, també del tema laboral, depèn del que tu podies ficar a l'ordinador a fer hores, o que sigui. Tema menjar, parlem una mica del tema menjar.
Molt paregut al nostre, la veritat.
Potser allí tracten més, tot més el tema làctics, formatges...
Sí, bueno, això de que el postre pot ser un parell de trossos de formatge, al principi, a mi m'agrada molt el formatge, l'he disfrutat molt i encara el disfruto, però bueno, això és el que més sobta. Després, el pernil sí que fa tal. És dolent i no... i costa de trobar un bon pernil.
És més aviat com un fumat, per entendre's.
Sí, és com
perquè
un fumat.
Jo recordo d'haver anat a Suècia, a Noruega i Finlàndia, i allí una vegada vam trobar pernil i resulta que quan l'agafaves semblava que era pernil salat i acabava sent un pernil fumat, que no tenia res a veure amb el pernil que estem acostumats.
O és molt car, o pagues molt per ell. Quan trobes un pernil que està bé, has de pagar bastant més del que paguem nosaltres aquí.
I tema de verdures, fruites, tot això està ben sortit?
Sí, sí, estan ben sortits. A part, estan molt conscienciats allà de fer consum de proximitat. És una altra història que m'agrada molt. La gent intenta consumir el producte de la zona de proximitat, dels pagesos de la vora. A part, allà l'agricultura està molt més protegida i està més desenvolupada que aquí.
Tu que coneixes el món del vi, pues per qüestions òbvies, pots fer una mica de comparança una mica amb els vins d'allà, que també pues, són habituals i pues, se'n fan déu-n'hi-do a uns quants llocs.
Molts, molts, sí. Doncs jo diria que no tenim res a envejar. Tot el que hem d'envejar és com el saben ells vendre. Tenen una manera de vendre els vins o de vendre els seus productes, que és això sí que ho hem d'aprendre, a saber-nos vendre.
Tenim màrqueting, però, bàsicament.
Sí, però els nostres vins és una cosa que tenim una gamma molt àmplia, tenim vins molt bons, i és, amb això no ens hem de preocupar, ens hem de preocupar més amb saber vendre el nostre
i
producte.
I suposo que tu, pues, pel fet d'estar realment prop, més ara que estàs a Marsella, pues, tens la capacitat de prendre fins i tot el cotxe o el que sigui i portar menjar, diguéssim, d'aquí per poder gaudir-ne allà, no? I per tant, una mica moltes coses que puguis menjar aquí a Catalunya pues, també les continues menjant allà.
Sí, no, i tant. Cada cop que m'enduc amb el cotxe m'enduc vida que la cooperativa, m'enduc pernil, m'enduc altres productes i quan deixo provar sobretot els vins nostres d'aquí, la gent d'allà al·lucina. I quan els dius els preus encara més, diuen, no pot ser que l'ètim mateix, quan el proven, al·lucinen.
Jo recordo d'haver anat a la Catalunya Nord i hi ha una zona que té un aire al Priorat. Just quan travesses el que és la frontera amb l'estat francès, allí hi ha unes zones bastant penjades de l'estil del Priorat una mica, però un cop provats els vins crec que no tenen massa a veure. Jo no hi entenc massa, però al paladar meu no me van semblar molt millors, potser per l'acostum o pel que sigui, els d'aquí que els d'allà. Però bueno, cadascú amb això podrà tindre el seu parer. I una altra, abans d'acabar el tema culinari, quan vas a restaurants, hi ha algun restaurant, diguéssim, on facin cuina catalana o has trobat algun restaurant per allí on hi haguin menjars, diguéssim, dels que tu habitualment puguis menjar per aquí a Catalunya?
A París vaig trobar un restaurant que feien bastant de cuina catalana, però era car, era molt car. I vam anar un dia per curiositat, però bé, ho feien bé, la veritat. I, bueno, cuina espanyola, sí, cuina espanyola, n'hi ha a patades i tot el que vulguis.
I, de fet, fer una truita amb patata amb un pa amb tomàquet, pues, suposo que...
Quan fas el pa amb tomàquet, la gent els encanta, se tornen bojos. Algo tan fàcil com un pa amb tomàquet, la gent els... és algo curiosíssim per a ells, els encanta.
I l'oli d'oliva, per exemple?
No cal dir, és l'or, l'or líquid.
Però a França també en tenen allà a la vora, per la zona mediterrània, també?
Sí, sí, en tenen. Però no estem tan acostumats com nosaltres a cuinar.
Allí cuinem que... més amb mantequilles, sí. Coses d'aquestes.
Sí, sí.
Més greixós. En
tot
general.
I que l'oli és que agafa amb força.
Uh-huh. Bé, un cop tractat el tema, anem a parlar una mica, ja que pues, bueno, darrerament hi ha el tema la independència de Catalunya, un tema del dret a decidir, etc etc. Tu vist des d'un... visquent a un país, a un estat veí, diguéssim, com ho vius tu i com ho viuen la gent que està al teu voltant, doncs perquè potser te pregunten tu que ets català, què penses, què no penses, com és que pensen això, com és que diuen això o altre, no? Una mica suposo que t'hi has trobat.
Sí, 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 no. Amb els francesos no tant, perquè ho coneixen... coneixen més el tema, a part de la problemàtica de la Catalunya sud i també cap a l'oest, que tenen zones que es consideren no francesos o menys francesos, i entenen una mica la problemàtica catalana, però és curiós veure que el que és Europa coneixen molt bé, o han sentit alguna vegada sobre que quan pregunten tu què ets, i dius, ets espanyol? I dius, no, doncs així ets català. Ja saben que hi ha aquest sentiment, que hi ha aquesta problemàtica, i sí, pregunten molt el per què voleu la independència o per què em voleu separar. Però bueno, a la que ho expliques una mica, ho entenem, ens queden alguna, molt més d'un parats en saber la versió de la història que no solen explicar.
No, i perquè darrerament suposo que ha sigut pues, bàsicament pel boom que ha representat una mica pues, la manifestació de la Diada de l'11 de setembre l'any passat i pues, bueno, una mica tot plegat suposo que ha fet ressò una mica més de tota aquesta qüestió que abans, pues, encara que hi era molt més latent i per tant pues, se podia conèixer però era menys habitual que la gent en parlés, però suposo que ara arrel de tot dels últims esdeveniments pues, bueno, suposo que
se coneix molt més. Sí. Sí, sí, però quan vaig arribar, que no havia hagut aquesta gran manifestació ni tant aquest moviment, em vaig trobar que la gent sí, que ja ho coneixia. La problemàtica aquesta se coneixia. No s'entenia el per què, però la coneixien.
I una altra cosa, suposo que el tema de l'Skype i tot això te fa sentir molt, molt més proper, a banda que estàs a Marsella, que per tant molt a prop d'aquí. Però bé, suposo que quan estàs... lluny de la teva terra de naixement, suposo que una mica més si cap, pues, un s'arrela al que ja tenia, no? Suposo que et sents més català, per entendre'ns, un cop te'n vas d'aquí, o no és així?
I tant, i tant. Portes... A veure, ja sempre m'he sentit, però un cop te'n vas de casa, te notes...
I suposo que això també fa que es trobeu allí, a vegades fins i tot hi haguin a París, si no tinc mal entès, també hi ha algun casal de Catalunya, hi ha
sí,
alguna
cosa d'aquestes. Sí, és molt actiu, la veritat.
I suposo que bé, tot això pues, fa sentir, tot i que ja ho diem, que avui en dia amb el tema Skype i moltes altres noves tecnologies, fins i tot amb la facilitat de viatjar amb els vols de baix cost, etcètera, etcètera, pues, suposo que és molt fàcil estar en contacte amb Catalunya, i més si és França, que és el país estat veí, i per tant no hi ha pas tanta llunyania.
Sí, sí.
Em sembla que se'ns està acabant el temps. Et sembla que voldries afegir alguna cosa, el que ens has explicat, alguna cosa que et sembli que no haguem abordat o que no haguem tocat durant l'entrevista, que volguessis explicar una mica de del teu pas per França, on estàs vivint actualment?
Doncs mira, que la veritat és que el fet de viatjar, que encara que una ministra es va atrevir a dir que érem gent molt, com s'ho va fer anar, com que érem aventurers, sí que una mica de catxandeu, però és una experiència molt, molt agradable poder viatjar, poder estar amb gent d'altres nacionalitats, aprendre d'ells, perquè són... tinc l'oportunitat d'estar amb gent amb... de diferents nacionalitats i cada, de cada un pots aprendre molt i intercanviar opinions i va, amb el cas català, que quan ho comentes i si t'ho pregunten, donen el seu punt de vista, tu, el teu, inclús amb gent de Madrid, que també tinc contacte, i puc dir també que no som aquells el que diuen els polítics madrilenys o de lo que pots trobar amb la gent del carrer.
De ben segur que hi ha gent de tota manera, el que passa que hi ha gent que pot deixar influenciar una mica més, pot, gent que no,
també
i suposo que hi haurà de tot com és normal. Bé, doncs, Adai, no queda res més que agrair-te una vegada més que hagis vingut aquí, en aquest cas als estudis de Ràdio Falset, per aquesta estoneta. Sabem que des de Marsella ens segueixes, pues, de tant en tant. És una manera una mica de sentir-se una mica més a prop de casa.
Sí.
Almenys te n'assabentes de les notícies més properes del Priorat i, pues, suposo que això, sempre quan estàs lluny de casa, pues, és una cosa que suposo s'agraeix.
Molt, i a més agraeix la vostra feina desinteressada, la vostra passió per fer la ràdio i que els de fora o inclús els d'aquí podem disfrutar d'aquesta informació, d'aquesta feina que esteu fent vosaltres. S'agraeix molt, sobretot quan ets lluny, s'agraeix encara més.
Molt bé, doncs, moltes gràcies.
A tu.
Vinga, adéu-siau.
Adéu.
I fins aquí el nostre primer programa de l'any. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand Pi.
A la locució.
A la locució. I a la part tècnica, el Solde. Us recordem que podreu tornar a sentir el programa demà diumenge a partir de les 6:30 de la tarda i dimarts a partir de les 8:30 del vespre. I sempre que vulgueu, a la nostra web. Ara us deixem amb els consells lingüístics de 5 minuts de llengua. Ens retrobem el mes que ve. Fins llavors, adeu.